camins.
Anys després, pandèmies després, Messis després, Bartomeus després, Palanques després, Europa League després... Atenció, que ara ve la frase clau. Ja tenim equip! Per fi hem jugat bé i tothom al seu lloc. Gavi en plan superstar i 90 minuts de partit rodó. Araujo es menja Vinicius, Dembélé força encertat i tot és de color de rosa o de color blaugrana. Avui, dia de la vocació esportiva al Camins, ja tenim equip. La Paula mana aquí, perquè ja em baixa la música sense que jo encara no hagi dit res i diu, ara parles. I jo, doncs, una persona obedient i parlo. Bona vesprada d'aquest dilluns, 16 de gener del 2023, dia 1 després del primer Totum Revolutum de l'any, opinions a dojo i molt divertides, a més, amb Jordi Cerdà i Guillem Pursals, sobretot comentant el paper de Pere Aragonès en la trobada d'aquesta setmana de dijous, concretament, entre Macron i Pedro Sánchez i les seves múltiples contradiccions, todo a la vez en todas partes, Esquerra dins, a fora, protestant, rebent, una cosa allò màgica. Dia 1, després també de que l'huracà Olma Giró arrasés en els seus minuts de ràdio aquí al Camins, amb Showtime sobre el tema del moment, el tema Shakira, Shakira, amb Góngora i Quevedo, com a exemples d'un dels primers beefs de la història, aquesta paraula tan maca que està tan de moda ara mateix, els beefs, i Microconte, per sorpresa, inclòs. Minuts de ràdio ben aprofitats divendres aquí a Ràdio Estel. Si voleu recuperar els nostres continguts de divendres, de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, recordeu. Ens podeu trobar a Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel, i en directe a l'aplicació Ràdio Estel oficial, i també al web radioestel.cat. I, a més, ja sabeu que des de fa uns dies té tot una nova pestanya, la de Més Estel, aquest nou canal que és la casa us ofereix amb 24 hores de música non-stop. Us explotarà el cor, amb tanta i tan bona música, ja ho sabeu i queda dit. Avui dilluns us hem preparat una macedònia ben fresqueta amb elements picantons i nous ingredients a la macedònia, ja veureu. Ingredients sucós, el que incorporem avui en el millor dels sentits d'aquest concepte, sucós. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, la kamikaze de les escales. Després fem palès la nostra vocació esportiva que ha guanyat terreny aquesta temporada. Els dilluns, ja ho sabeu, analitzarem tot el que va donar de si la final d'ahir. Ja tenim equip, el clàssic entre el Real Madrid i el Barça a Riad, amb aquest partit rodó dels de Xavi, i ho farem ni més ni menys que amb el cap d'esports del diari La Vanguardia, el Joan Jopallàs, que ens atén aquí a Ràdio Estel també, i és un luxe. I a partir d'aquí, Paula, si us plau, pausa dramàtica, baixa la música, Paula, un moment. A partir d'aquí, creem aquesta expectació, Santi Jiménez a Ràdio Estel. Això que esteu escoltant és la sintonia que hem triat, que ens ha proposat el propi Santi Jiménez, periodista, sotsdirector de l'AS i seccionista professional, que avui aterra al Camins. Fa unes setmanes li varen fer una entrevista, si és que es pot dir això, el que varen fer, i ens va deixar caure que té una passió secreta, els crims. Però no els crims allò en plan Ocean's Eleven, no. Els crims cutres, els crims inversemblants. Els crims perpetrats amb màxim cutrerió possible. I escolta, això ve a explicar, no? I hem dit, és que estem als teus peus i el que tu vulguis, Santi. Santi Jiménez té delicte a Ràdio Estel. Estem una mica expectants, nerviosos també. Serà la part final del programa, a veure com surt tot plegat. Per tant, la ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, esports plens de joia i un senyor que té delicte i que té els nostres llocs de treball a les seves mans. Tot aquí, si decidiu acabar el dia, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ahir a la nit, cap a les 10 de la nit, el barcelonisme, dos anys després, aixecava una copa guanyada contra el Real Madrid, en aquest cas la Supercopa d'Espanya. Alegria culé, no només pel resultat, sinó també per la manera d'arribar fins a aquesta victòria. A partir d'ara, i amb moltes ganes, fem esports. I feel pretty good.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Come on, yo. Come on, just come on. Oh, the big people. Kick my Jonjo Pallàs, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, Joan, una estoneta aquí a Ràdio Estel. Crec que el Jonjo Pallàs no necessita presentació. Ell és cap d'Esports del diari La Vanguardia, fa molts anys que segueix l'actualitat del Barça, col·labora amb mitjans de comunicació diversos i avui molt amablement també col·labora amb nosaltres aquí al Camins. Jonjo, ara entrem a l'anàlisi de tot el que vam viure ahir a la nit i de tot el que pot suposar una mica aquesta victòria enorme del Barça contra el Real Madrid a la Supercopa, però permetem que viatgem una mica més enrere en el temps. Abans de l'inici del partit, ens situem, una mica abans, cap a mitja tarda. Et passava per la ment que el Barça fos capaç de fer el que va fer, de guanyar com va guanyar?
Home, si et soc sincer, no, perquè podria donar-me les de
pitoniso.
Sí, però no és el cas. En el futbol, cada cop que intentes encertar-la, que és un dels problemes que tenim els que ens dediquem a això, que la gent ens pregunta abans dels partits com si tinguéssim una bola de vidre i encertéssim aquest tipus de coses. Doncs et deia que no perquè diguem que l'equip de Xavi venia sent massa irregular i el que se li demanava precisament era un partit complet i rodó. I clar, un imaginava que això no passaria just en una final i just contra el Real Madrid, però així va ser. Ja va passar quan el Xavi portava uns quants mesos, només al Bernabéu, no sé si recordes, un 0-4.
Sí, i tant.
Però crec que aquesta vegada, aquestes ganes que té el barcelonisme de que això sigui realment un punt d'inflexió, crec que hi ha més base sòlida per creure que ara sí va de debò, no? I crec que s'han fet alguns fitxatges molt bons, altres no tan bons, però els que s'han fet bons crec que han generat molta solidesa en el Barça. El Barça és líder de la Lliga amb molt pocs gols rebuts,
sí.
I crec que això sí que són símptomes d'equip que creix realment, més enllà del desig, sinó que els números et donen senyals a vegades, no? I jo crec que aquest equip ara sí que està en disposició de créixer i que el partit d'ahir és un punt d'inflexió real, que evidentment això no serà flors i violes cada partit, però sí que marca un abans i un després, que jo crec que és el que necessitava una mica en particular el Xavi, perquè començava a ser la seva figura una mica discutida i un partit com el d'ahir es veeix els dubtes.
I tant. Mira, tu ho deies ara, Joanjo, venim d'alguns partits, has dit, irregulars, podríem dir que tenen d'estones prou dolentes. Especialment pensava ahir en el Wanda Metropolitano, t'explico, en què va passar després del primer gol, no? Quan va arribar el gol, 20 minuts molt bons i després, zas, una caiguda doncs força forta de l'equip i molt patiment, etc. I clar, jo quan va arribar el gol de Gavi dic, calla que no passi el mateix, i em vaig tensionar, no? De dir, ara que aguantin, que continuïn amb aquesta dinàmica que portaven tan bona. Tu també vas patir una mica en aquest moment o no?
El temor era aquest, no? que el Barça no tenia com apagades, no? de llum, que de sobte feia una primera part molt bona i, sí. I després com es no perdia una mica la no sé, l'energia o fins i tot el patró de joc. Jo crec que va ser pitjor encara el dia de l'Espanyol, perquè el dia de l'Atlético sempre tens la coartada del partit i de l'equip rival. És a dir, tu estàs jugant al Metropolitano, és normal que l'Atlético en algun moment t'apreti. Sí. Però, per exemple, el dia del derbi contra l'Espanyol, que va durar el Barça 25 minuts i després veies una apatia que era irritant, fins i tot, no? En canvi, ahir segurament hi ha raons tàctiques també que expliquen la superioritat del Barça, perquè això és futbol, però crec que en el fons de la victòria hi ha una fam, hi ha una necessitat de guanyar, de tornar a tocar metall, que això també ho transmetia molt bé l'equip, no? Evidentment, si agafes a un jugador com Gavi, que personifica aquestes ganes de menjar-se el món, no? Però hi ha altres jugadors que també, el Valde, el De Jong va fer un partidàs.
Araujo.
Araujo és un altre d'aquests jugadors que els intueixes una fusta de lideratge i que transmeten més coses a part de futbol, que encomanen energia i encomanen fe i ganes de creure en l'equip, no? I tot això, i afegir, jo crec que s'ha d'afegir Koundé i Christensen, que són dos jugadors ja amb una edat una miqueta més gran i que són aquests jugadors frontissa entre els més veterans, com poden ser Busquets i Lewandowski, i els més joves, no? Uh-huh. Que crec que també equilibren molt a l'onze inicial. I jo crec que el Barça ha trobat un 11. Això també és un fet destacable i noticiable. Per mi, ara tothom és conscient que el proper partit important que arribi, aquests 11 jugaran segur. I això també, en una època en la que es fan moltes rotacions, tenir la certesa de que quan arribi el partit important, aquell 11 ja el té la gent més somatitzat o interioritzat, crec que també és bo. I això passa, segurament per primera vegada amb Xavi d'entrenador. Uh-huh. La gent ja podrà recitar un 11 inicial, perquè et posaria un asterisc amb Ansu Fati, que també és un meritori que podria acabar entrenant amb aquest 11, però ara mateix el que va jugar. I jo crec que és el que veurem, i ara t'hi afegeixo una dada que és interessant, que és un equip amb un 25 anys de mitjana d'edat. Crec que és una edat doncs que parla d'un equip que té futur, no? Que té marge per endavant. Pedri té 20 anys, Gavi té 18, Valde té 19, i la majoria de jugadors tenen molts anys per davant encara. No? Jo crec que el partit d'ahir corres el perill de treure conclusions massa euforitzants, perquè ja sabem com és això del futbol.
I tant.
Però crec que la base de l'optimisme és real, i que ja li tocava al Barça tenir raons per ser-ho.
Uh-huh. Mira, m'agrada molt que entreguis el tema de que ara tenim un 11 al camp, al cap, no? I al camp també, perquè clar, és curiós, una de les petites obsessions de Xavi, si em permets l'expressió, Joanjo, seria els extrems, no? Ell ha defensat constantment la figura dels extrems, de fet, van anar a fitxar Rafinha, ha defensat Dembélé, ell té aquesta idea de l'obertura del camp. Sin embargo, bueno, no obstant, arriba el moment en què tot sembla que encaixa, no? Troba aquest 11 sense un dels extrems. I m'agrada molt la idea dels quatre migcampistes, que quan l'havia provada, l'havia fet servir en alguna ocasió, la darrera, justament en el Wanda Metropolitano, jo crec, doncs encaixa, l'equip funciona millor, flueix millor, no renuncia a l'extrem, però fa jugar d'extrem a un jugador com a Gavi, que d'alguna manera flota per allà, però no és un extrem pur. És una de les claus d'aquest encaix, aquests quatre migcampistes, tu creus?
Per mi sí. Mira, tots els entrenadors, siguin d'elit, siguin més o menys importants, són tossuts, i el Xavi ho és també. Però tenir la capacitat de rectificar i de canviar el patró que t'havies fet tu al cap del que havia de ser el Barça també està bé. Jo crec que en la seva ideal original hi havia un 4-3-3 molt marcat, amb els dos extrems oberts. Jo crec que això generava molt un Barça molt d'anades i tornades en moltes ocasions, i el Barça perdia aquesta essència que és precisament la que també personificava Xavi quan jugava, que és la de parar els partits a vegades, la de defensar-se amb la pilota, sobretot per evitar, per exemple, els contracops del rival, etc. Jo crec que el Barça ha arribat a la conclusió de que el segon extrem no sigui un extrem pur, en aquest cas Gavi, una mica forçat per pel baix rendiment dels extrems que havien de fer el que ha acabat sent Gavi, que són Rafinha i Ferran Torres. Per mi això també, a vegades el futbol també és això. Les dinàmiques dels equips et porten a prendre decisions que potser no pensaves que prendries al principi, i que acaben provocant que Xavi, per meritocràcia, acabi posant a Gavi en una demarcació que no és la seva. Uh-huh. O sigui, ahir Gavi fa un gol i dues assistències de gol, però no és el seu lloc el que ocupa el camp. Però sí que té una cosa que és innegociable a Gavi, que és un esforç sense pilota que no et fa, que no et dona cap jugador, sí. I després té aquesta habilitat, no és que sigui habilitat, és que és la seva demarcació, d'associar-se amb els migcampistes. Jo crec que això fa un Barça molt més sòlid amb la pilota. Tenim imatges del partit d'ahir, d'aquests rondos de minut i mig que feien molt de temps que no vèiem, que són rondos per defensar-se en pilota, i quan el Barça va necessitar guanyar, aquesta possessió va ser molt vertical, que és una altra de les coses que a vegades trobàvem a faltar perquè l'estil del Barça derivava cap a un manalament que li feia tocar molt la pilota però sense un objectiu, que al final és marcar gols, no? Uh-huh. I jo crec que ara aquest equilibri entre tenir la pilota per atacar el rival quan vols atacar-lo o de retenir-la quan vols parar el partit, crec que en el partit d'ahir precisament va ser molt, una aplicació molt perfecta, no? Molt perfecta en el sentit de d'equilibri entre les dues facetes del joc.
Mira, una de les claus que estem comentant ara mateix i que té aquesta versatilitat dins del joc del Barça és la inclusió de De Jong, que ballava una mica, formava part del ball de migcampistes, ara fa aquest mig del camp de quatre persones amb Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, una mica escorat, però que s'incorpora al mig del camp quan es vol remenar la pilota i aguantar-la, no? Com estàs dient. Sí. Clar, estava pensant, no és que jo sigui un culer pessimista, Joan, jo ja t'ho dic jo, que no ho soc, però estava pensant ahir, dic, escolta, ara que ens ha costat tant trobar aquest punt d'equilibri, si això es consolida i Xavi va servir aquesta fórmula, durarà poc, no? Perquè tot apunta que Busquets està esgotant els últims mesos a l'equip. No, no sé si ho has pensat, això.
Sí i no. Jo crec que, és a dir, el tema és decidir si Frenkie de Jong ha de ser el substitut de Busquets, sí, o no. Si em preguntes a mi, et diré que sí, perquè jo sempre he defensat que Frenkie de Jong és un dels millors migcampistes que hi ha ara mateix a Europa, i crec que és un jugador que seria un mig centre diferent, perquè és molt més mòbil que Busquets, Busquets és més posicional i De Jong és més de conduccions, sí, i diguem que és més mòbil i més dinàmic. Jo crec que el futbol modern va cap aquí, cap a una cosa, cap a un mig centre que s'assembla més a De Jong que a Busquets. Jo crec que el Barça ha d'estar preparat perquè Busquets digui ho deixo a l'estiu que ve. De fet, si no ho fa, correríem el risc de perllongar una carrera que potser està al final i que també és mèrit del jugador escollir el moment exacte en marxar, sí, cosa que van fer, per exemple, Xavi, que va fer Iniesta, i que no han sabut fer altres jugadors que han allargat massa la carrera. A mi em sembla que el pròxim estiu seria un moment perfecte perquè Busquets ho deixis. No estic demanant que no renovi, que no es quedi, perquè, però sí crec que el relleu del mig centre s'ha d'executar ja. Estic molt convençut d'això. Crec que ja toca fer aquest pas endavant perquè Busquets porta molts anys i crec que aquest pas s'ha de donar. Això vol dir que De Jong podria ser mig centre, si és que Xavi ho veu clar, que ha tingut dubtes, que Gavi pot ser interior, que Pedri pot ser interior i que aquesta figura del quart migcampista, el Barça té opcions de fer-ho o de fabricar un tipus de jugador així. Jo crec que el fet de que Busquets ara estigui jugant o vagi a jugar ahir bé no ha de canviar els plans del jugador o del club per un partit. Jo crec que s'ha de ser valent i saber afrontar els adeus dels jugadors. Fins fa 4 dies ens pensaven que Piqué era imprescindible, fins fa 4 dies ens pensaven que hi havia molts jugadors imprescindibles i al final l'equip ha d'estar per sobre d'aquest tipus de jugadors que ho han donat tot, que ho han sigut tot, però que arriba un moment que han de dir adéu.
Ja per acabar, la darrera pregunta, tenia moltes més, Joan Jove, ja saps que aquí a la ràdio el temps vola i a més és un gust poder escoltar-te. Mira, jo crec que cada aficionat del Barça està en un moment en què és o molt fan de Dembélé o l'escanyaria cada segon i estriparia el carnet i el fotria fora i no sé què li faria. No sé on et situes tu exactament, si ets team Dembélé o anti-Dembélé.
Aviam, jo havia sigut molt pro, perquè sempre he pensat que el potencial del jugador és enorme. Sí. El que passa que m'ha deixat masses vegades per parlar malament amb el cul en l'aire, perquè és un jugador molt, en certa manera, indescifrable. No? Un jugador que té un regat espectacular, segurament en la seva demarcació dels pocs jugadors que pot regatejar, té tant de ventalla per regatejar. Tu segurament si li preguntes a un lateral esquerre quin jugador no vol tenir davant a tirar a Dembélé, perquè té molts recursos, sí, però sempre acaba decidint al final malament. És a dir, necessita moltes jugades per generar perill. Dit això, entenc a Xavi i la seva devoció per Dembélé perquè no té més jugadors com ell. És a dir, que desequilibrin, que li generen superioritat, que trenquin línies, que sigui vertical, és que no en té més. Si en tingués un altre, segurament acabaria fent-lo rotar algun partit, però no n'hi ha, perquè Rafinha no ha sortit bé, de moment, perquè Ferran Torres no ha sortit bé i no té regat, àtic. I llavors entenc que Dembélé sigui... generi tant de debat, però crec que és que no hi ha un altre com ell. L'has d'assumir amb els seus errors i les seves pífies, perquè segurament el poses a la balança i et genera també molt de perill. Jo crec que ahir va fer un partit molt bo, per exemple. No?
Sí, ahir estar... com a mínim no va perdre pilotes.
Sí, va estar molt ordenat. Tenia davant en Mendy, que és un dels laterals més forts de la Lliga, segurament físicament i defensivament segurament el millor.
Sí.
Però el va encarar, s'hi va atrevir, va generar una targeta perquè li va guanyar amb velocitat, cosa que no és gens fàcil, i després va ser molt ordenat sense la pilota, etc. Jo crec que és un jugador que té segurament una revàlida que pocs jugadors han disfrutat, perquè diria que està la sisena temporada ja,
sí.
I segurament en qualsevol altre cas ja l'haguessin obert la porta i l'haguessin facturat, però Xavi el va salvar, jo crec que perquè no hi havia un altre com ell.
Joanjo Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, mil gràcies, ha estat un luxe comptar amb tu i que vagi molt bé. A veure si podem xerrar una altra vegada durant la temporada, que ens ha agradat moltíssim. Joanjo, mil gràcies.
Ha sigut un plaer.
Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
Adéu.
Fem una pausa i estrenem secció, la secció L'Home, Els Crims, El Cutreriu, El Santi, El Jiménez, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, El Garraf, 96.8. Camins.
Una de les coses que sempre m'agraden més, que sempre he tocat, és la crònica negra, els crims. Però els crims cutres.
Amb Rafa Sanahuja.
Escolta, podries venir aquí a explicar-les. Aquí estem al teu servei.
Propagando, no? Doncs mira, ho pensarem. Va.
Va. Pues queda oberta la possibilitat de que Santi Jiménez ens vingui a explicar Crònica Negra.
I altres persones que expliquen coses.
Té delicte, amb Santi Jiménez. Esto es una tracomena,
ya no. Quedava oberta la possibilitat, sí. I s'ha donat la possibilitat. Home, Santi Jiménez,
amb la pasta que m'heu posat a sobre la taula.
Home, jo vaig dir...
Esto no, sí
jo,
que és un atraco, nena.
Jo, expliquem a l'audiència com va ser. Va ser, jo et vaig posar un xec en blanc i et va dir, posa tu la xifra, i la vas posar,
jo
i vaig dir...
Jo vaig donar un paperet, com a les pel·lícules, jo et vaig posar una xifra,
del
un
revés.
Paper del revés, tu vas mirar i vas dir...
Acepto.
Venga.
Te lo doblo.
Però pensava que sortiries més barat. Tu estàs segur? Mira que ho podem deixar aquí, ja. I pots tornar a trucar al Joanjo i parlar del Barça,
jo estic... No, el Joanjo ja ha tingut el seu espai. Jo estic molt segur, però vull dir-te diverses coses abans d'arrencar. El primer de tot és que quan aquest programa encara estava en Volkers, la temporada passada, Santi, i moltes vegades el nostre productor, Ferran Capdevila, de cos present a la Peixera, em deia, ojo con las expectativas.
Sí.
Això és molt perillós.
Per ser productor és molt savi.
És molt savi. A mi m'ha calat...
No hauria de ser productor, hauria d'estar aquí.
hauríem d'intercanviar... Bueno, bueno, vale, perfecte. Llavors, t'he de dir que en aquest moment el de Santi Jiménez a Radio Estel ha aixecat en molts companys de la casa moltes expectatives.
Ah, va, això és
fill. Bueno, no
jo sóc un especialista en defraudar expectatives.
Perfecte. Doncs,
no em ve d'aquí.
A veure què va. D'altra banda, no sé si saps que jo tinc tres fills.
No, no ho sabia, felicitat.
Doncs tinc tres fills, molt content i molt pagat. I gairebé diria que tinc mig adoptada la Paula Moreno, la nostra tècnica. Per podríem comptar quatre fills, tranquil·líssimament. Molt i estaria bé. Estaria bé que no ens fessin fora de la ràdio. No, és clar, coneixent-te, sembla que hi ha un punt important aquí, perquè diguem que segur. Tu tens un humor de vegades, Santi, una mica pujadet de to.
Sí, sí, sí.
Com
sí.
Ho veus? Creus que podrà ser que
aguantarem? Que si puc aconseguir que us fotin fora.
No, 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 que no ens fotin fora.
No, no, jo puc aconseguir que us fotin fora? Mira, que som ahí 38. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots. Però no ho passarà, no ho passarà. Val,
doncs
no
aquest passarà. És el punt. Vinga, doncs, i t'agraïm moltíssim, sobretot per la, pels nostres fills.
Arranque... Home, no, no, per vosaltres. I per fills, nosaltres... Ja s'espavilaran, home.
Sí, s'han d'anar...
Són com els gossos.
Paula, t'has d'anar espavilant. Sí, sí, han de sortir.
Ja, ja està espavilada.
Bueno, ara us explico què fa aquí Santi Jiménez, però us explico el que no fa. Tot ser subdirector de l'AS no parlarà de futbol.
No, perquè ja heu posat el...
Hem posat el Jojo Pallàs,
que és el bo.
Sap molt. Però deixa'm fer-te una pregunta sense parlar de futbol ahir diumenge. Des de les 8 fins a les 10, més o menys, vas tenir sensacions de ser plaer i felicitat?
És que quan estic treballant és més complicat. Però diguem-ne, microorgasme ho puc dir, si no?
Home, sí.
Sí, doncs vaig tenir microorgasmes.
Perfecte.
Microorgasmes.
Tres o més?
Algun més, algun més.
Algun rondo, eh?
Sí, perquè feia molt que no me'n recordava dels microorgasmes ni dels orgasmes
en general. I vas dir, doncs mira, ho explotem, això. Va, Santi Jiménez, repassem els dilluns, repassarem a partir d'ara, si tot va bé, cada 15 dies crímens, crims, eh? Direu, això ja ho fa el sí. Trias, és un altre
jo
programa.
Ho ha fet tothom, això, però no d'aquesta manera.
Clar, perquè tu parlaràs de crims de primera, de tercera divisió regional.
Tercera és dir-ho bastant elevat, eh?
Tercera és elevat per tu? És de barri? És més de barri?
No, jo parlaré de coses molt, molt, molt cutres, perquè a mi això de la crònica negra
sí.
M'ha agradat sempre, però per l'Espanya profunda, no? És allò... I és una cosa que és bastant més lamentable. O sigui, no, aquí no hi haurà qüestions d'aquestes de tipus de, és això d'assassinats, ni sang, no. Ni violacions, ni grans atracaments. Anirem al menudeo.
El menudeo?
El menudeo.
El menudeo.
El menudeo.
El concepte és el menudeo.
El concepte és el menudeo. El kinky de barri, el cutre, tot això.
És que el concepte cutre crec que està molt...
Sí, és un país bastant cutre en qüestions criminals. Per això... El nom de la secció... Que això,
té delicte.
Té delicte. Té delicte que jo sigui aquí. Té delicte. I quan tu veus allò, és el que pensaries. Hòstia, això té delicte. És que té delicte. Però diguem-ne que a mi em van ensenyar que el crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadèixer.
Aquesta frase és molt sàvia, Santi.
Sí, sí. Allò de dir. I aquesta gent... parlarem cada 15 dies d'una sèrie de mangutes, de
mangutes.
Mangutes, quinquis, xorissos, d'aquests que donen gairebé ganes d'abraçar-los i dir-los, xaval, home, no, tu no has nascut pel crim.
Passes a la tendresa directament.
Clar, al
nivell
sí, fins i tot tenen un punt de vergonyeta aliena, o sigui, no tenen malignitat, però està tan mal fet que sembla és molt berlanguià tot.
Vale.
Vinga, va, comencem amb el primer. Tira't una selfie del crim,
que saber que ese cuerpo es mí. A ver, aquesta hora entra bé, aquesta musiqueta. ¿Eh?
Buah, a mi no és que a mi m'agradi, però bueno, és la que he trobat amb selfie. Perquè parlarem de les selfies. De
val,
selfies.
Val.
Les selfies, clar, tothom ho sabrà. Imagino que aquí la gent que ens escolta té menys de 90 anys i saben què és una selfie. És allò que agafes el telèfon mòbil.
Optimista, això, eh?
I et fas una autofoto, sí. És com s'hauria de dir.
Sí, sí, sí.
Una
sí.
Autofoto.
Autofoto.
Que a mi em sembla un costum espantós, que gràcies a Déu, quan jo era jove, no existien els telèfons mòbils i quan sortia de nit no podia deixar palesa la...
No quedaven registres gràfics.
No quedaven registres gràfics. Lo que passa en el bar se queda en el bar, que és com ho acadeu Simeone, no? Lo que passa en la canxa se queda a la canxa.
I en Las Vegas.
I en Las Vegas també. Veus? Mireu, mira, a veure, aleshores això de les selfies, pues, que ja considero que és un costum bastant espantós,
sí.
Però bueno, ja hem d'aprendre a conviure amb ell. I sobretot si ets un criminal i un lladre, això de fer-te selfies et pot portar fa el mal borràs, mira. Parlarem d'un cas que va passar al març del 2015, fa 4 dies.
Sí.
I és un desastre que havia de passar, perquè ja tenim clar que, com em deien, hi ha gent que fent selfies pren mal. Uh-huh. Mira, per exemple, estadístiques reals, eh?
Ah,
un dels llocs, si viatgeu per Espanya, amics, oients, un dels llocs més perillosos on podeu anar és a Sevilla.
Sí?
Dieu, la calota, no? Els selfies a la calle Betis. La calle Betis, si heu estat a Sevilla, i si no ja us ho explico jo, que he viatjat molt, és la que està, que dona al barri de Triana, que dona al Guadalquivir. Vale. I que té les millors vistes a la Torre de l'Oro, que està a l'altra banda del Guadalquivir.
Perfecte.
Guadalquivir, pels de l'ESO, és el riu que passa per Sevilla.
Vale.
És un riu, és un corrent d'aigua, que va al mar. Vale.
Pels de l'ESO, eh?
Vale, sí, sí. La gent així, no, sabran moltes coses en anglès, però river, goes to the sea. Vale, molt bé. Aleshores, el millor lloc per fer-se un selfie i fer una foto a la Torre de l'Oro és...
Sí?
Hi ha un murete, hi ha un murete. Un murete, sí, com una petita tàpia de l'alçada d'aquesta taula, que deu ser metre...
Sí, un metre 10, un metre 20. Sí,
exacte.
Sí.
I la gent es posa i es fa la foto. Què passa? Que a sota hi ha 8 metres de caiguda a pèl. Aleshores, la gent comença a fer l'idiota, perquè s'ha de ser idiota... Abans, per això van inventar els japonesos aquells que venien els pals aquests per fer-te el
selfie. Sí, home, sí, el pal de selfie.
I aleshores, cada any els serveis d'emergències de l'Ajuntament de Sevilla han d'anar a recollir a 3 o 4 persones a l'any que s'han desllumat fent-se un selfie a la Torre de l'Oro.
Ja passen per allà per si de cas hi ha caigut
passen
algú.
Estan pensant a l'Ajuntament de Sevilla posar colxonetes abans, ja, perquè la gent és idiota.
Estava pensant, Santi Jiménez, que al cafè que ens van prendre per parlar una mica d'aquesta secció, jo et vaig demanar que ens féssim un selfie i ja vaig detectar que em vas pensar que era una imbecilitat.
No, però va, no se'm va notar massa. També t'ho dic que...
Però ho vas pensar, eh?
Però no... Sí, una mica sí. Però...
Per cert, que no era per mi, era per la Mercè Rà, que sí, ja et dic jo, que està més contenta amb el teu fitxatge per Radio Estel, doncs, i per Camins que si jo
era,
mateix.
És veritat, que si era per la Mercè jo vaig dir que no hi havia cap problema. De fet, jo no em feia un selfie, a mi em feien una foto.
Clar.
Sí, el problema és teu, no meu.
Exactament. Bueno, escolta, més fets sobre aquest crim cutre. Què
a
va
veure,
passar?
Anem així que ens estem desviant. A veure, això passa a Almeria. Almeria, on hi ha una banda de quinquis de tercera divisió,
sí,
que és molt coneguda de la policia. Són els típics xavals conflictius que es fiquen en problemes, però que la policia els té totalment controlats. El líder, per dir-ho d'alguna manera, de la banda, també per dir-ho d'alguna manera, és el Rulo.
El Rulo.
El Rulo, que imaginem que es deu dir Raül, que té 28 anys en el moment de la comissió del delicte.
Val.
Juntament, ell té una banda amb els seus companys que... Només tenim les inicials, que es diuen MFF, que deu ser Manuel Fernández Fernández, que té 22, i CGP, que deu ser Cuerpo General... No, deu ser, perdó, no és la policia, no. És Carlos García Pérez, que té només 20 anyets.
Val.
Ells tres formen una banda terrible i, bueno, que fan menudeo, quincades,
menudeo.
Xurissades de poca monta. I la policia els té bastant controlats.
Sí.
Ells entren un bon dia al domicili, entren per la força, d'un veí d'Almeria.
Molt bé.
Anaven vestits, amb l'uniforme oficial del quinque cutre,
clar,
passar muntanyes, i atenció al detall, dues pistoles. Torno a repetir perquè el detall no es passi per sobre. Tres quinquis, dos pistoles. Potser el pressupost no els hi donava.
Clar.
Per tres pistoles, cada una pistola. Potser van amb un cronòmetre i es van passant la pistola perquè tothom es senti malota i peligroso.
Jo t'anava a dir, bueno, probablement pots fer la tècnica cronòmetre o qui es queda les pistoles.
A veure, qui les ha aconseguit? Perquè també
segurament
seria molt
el
absurd.
Segurament el Rulo.
El Rulo portés dos pistoles en plan Buffalo Bill
i, la resta
i els altres allò insultant molt fort. No sé.
Escolta, i per altra banda, no vull deixar passar... Aquest seria una mica l'outfit oficial dels atracadors, no? Passant muntanyes.
Sí, home, és bàsic. Fins la tonteria que està a la Casa de Papel, que s'han posat caretes
de... T'has de posar caretes de...
De Dalí o d'això de...
De Dalí, de sí. Dalí.
Bueno, i l'uniforme de Guantánamo.
Per tant... Ah, sí, calla, és veritat. Per tant, tenim aquests tres atracadors, només amb dos pistoles, el Rulo i companyia,
sí,
que es colen en una casa d'Almeria,
sí,
violentament. Escolta, fem una pausa per la publicitat, Santi, sí, perquè s'ha de fer,
home,
no perquè jo tingui ganes.
Fonamental.
Perquè s'ha de fer.
Pensava que ja hi havien trucat de direcció i que ja...
No. En principi, arriben whatsapps, però cap és del director, lo qual és una bona senyal.
Una salutació al senyor director.
Sí, TH. que es diu TH, ja te'l presentaré.
Ja, estaré al pròxim als peus de la seva senyora.
Pausa, Paula, i continuem a veure què passa amb aquest crim.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Jo tinc una primera pregunta.
Esta vega és la primera, sigui la primera. Com diria Mariano Rajoy.
Camins.
No tinc masses virtuts radiofòniques.
No, m'ho imagino.
Ràdio Estel.
Tu no has fet la mili, clar.
No, se nota molt que no he fet la mili. Bastant. Una mica.
Explicant històries.
Va, aprofitem els minuts que tenim amb Santi Jiménez. Tenim els atacadors que ja han entrat.
Sí, han entrat a casa del, recordem, veí d'Almeria,
sí.
El Rulo, amb MFF i
CGP.
CGP, Cuerpo General de Policía.
Policía.
Vale, i entren a la casa del veí d'Almeria.
Sí.
Com entren? Aprofiten un moment en el que el veí havia baixat al portal a acompanyar a un amic que estava a casa seva.
Val.
Estava de visita, en el moment aquest ell baixa,
sí.
Obre la porta i entren al Rulo, amb, recordem també, tres atracadors, dues pistoles.
Dues pistoles,
vale. El van encarar una, no sabem si amb dues pistoles, una o quin va ser, o se la van anar passant, i el fan pujar a casa seva i li roben, atenció, perquè li roben,
sí.
3.200 euros.
Bueno.
No sé, jo no sé quin sou, jo no tinc 3.200 euros a casa en metàl·lic. No tinc 3.200 euros.
Jo tampoc.
Ni al banc.
No tinc ni 50.
Ni al banc tampoc els tinc, diríem. Vale. Dues PlayStations, cosa que a mi tampoc em podrien robar, perquè mi, no tinc cap PlayStation.
A mi tampoc. Anem bé. Què
I
més?
Li roben el telèfon mòbil.
Aquí sí.
Aquí sí, me'l robaria. Això és on em faria una gran putada. Bueno, després, que evidentment, s'inicien els tràmits habituals en aquests casos. És
sí.
A dir, denuncia la policia, truca, ve la policia, i la policia, que no és tonta... Això és una cosa que recordarem sempre, amics criminals que ens escolteu. Amics criminals. La policia no és tonta. Ho pot semblar, però no és tonta. Veuen una burilla i diuen aquí han fumat.
Aquí han fumat.
Aquí han fumat.
Però, veure, però policia... és cert que de vegades ho semblen una mica. Eh?
No, però...
S'ho fan, s'ho fan.
Sempre us acabaran enxampant. La policia no és tonta. La policia sent la declaració... la denúncia del nostre amic d'Almeria, que tenia 3.200 euros en metàl·lic,
dues
PlayStations, que ara veureu per què tenia dues PlayStations, no és que... Aquí és la clau.
No és que fos un Nacho Cano que jugava a dos mans.
La clau del crim està en les dues PlayStations.
Ah, amigo.
Atenció.
Val.
I determina el cos de policia que això era un grupo preparado y perfectamente estructurado.
El Rulo.
El Rulo i els seus col·legues, que són uns quinquis, que s'havien gastat tot en punxar-se porros, són homes preparados i perfectament estructurados. Sembla que estem parlant de la banda de Ronald Biggs que va atracar el tren de Glasgow. No.
No.
No serà cas.
Tres tios, dos pistoles, un grupo perfectament estructurado.
Sí. I com arriba la policia a aquesta conclusió? Ah. Doncs perquè descobreixen que la víctima
sí.
Tenia una botiga de reparació d'aparells electrònics.
Oh.
D'aquí que tingués dues PlayStations a casa.
Però escolta, perdona, Santi Jiménez. Aquestes botigues donen per tenir 3.200 euros.
És que, a més, era el dia que ella agafava la recaptació setmanal
setmanal
i se l'enduia a casa per ingressar-la el dia següent en el banc. Per tant, el grupo del Rulo, el Loro, estava perfectament preparat i estructurat,
sí,
perquè sabien que aquest tio era aquell dia en el que s'enduia la recaptació setmanal a casa seva, que tindria tela,
la pasta,
tindria pasta a casa seva. I, a més, què feia? Per què tenia dos PlayStations? Tornem al tema. Perquè no hi ha conciliació familiar. Perquè la vida és una puta merda. Perquè la gent no té temps de fer les coses a feina. I el tio s'endú la feina a casa.
A casa.
En lloc de reparar-la allà, va dir... I, a més, imagino, coneixent la gent que juga a la PlayStation, que han de ser uns passats de collons. Tengo la Play, la tengo arreglada, tengo la Play, no, niño, no, no, tengo la Play arreglada, no, mañana me la arregles. Perquè no poden viure sense la puta Play. I aleshores el tio va dir, cállate, niño, me l'enduc a casa, i aquest pobre home, aquest treballador, aquest obrer de la PlayStation, se la va endur a casa i mentre devia estar sopant macarrons, allò, veient la televisió, veient el partit...
Tu cara me suena.
El partit de l'Almeria contra el Granada, el tio, en lloc de disfrutar, estava allà arreglant la Play d'un idiota que et posaria a jugar al FIFA. Bueno, doncs pues això és el que passava. Aquestes coses són les que li va passar. Però clar, després de setmanes d'investigació, basada en la descripció que va fer la víctima, sí, dels seus assaltants, van detenir el Rulo, perquè van dir, hòstia, esto es el Rulo, esto es el Rulo.
Vale, esto es el Rulo, eh?
La víctima havia descrit a un dels assaltants. Com hem dit, portava un passamuntanyes, una dessuadora blau elèctric amb una caputxa, i portava un número 75 gravat al pit i la cara tapada. El Rulo, que el detenen, i la poli diu, va, Rulo, que has sido tú, que esto es tu cosa, que no sé què, i... al Rulo, que no, que yo no he sido, que yo estaba con mi madre, que estaba devolviendo unos videojuegos, que no, que yo estaba con los colegas, que lo puede jurar todo el mundo. ¡No! I ja comença a veure la policia que aquest tio l'hauran de deixar anar i que l'hauran de deixar marxar perquè no passarà res. Aleshores diuen, bueno, pues que te venga, ya te vas. I el tio diu, puedo llamar a mi hermano que me venga a buscar. I aleshores apareix el germà del Rulo, J-A-F-F.
J-A-F-F.
Que va anar a la comissaria d'Almeria a recollir el seu germà. Per entrar a la comissaria, òbviament, s'ha de passar un acte de detector de metalls. I què va passar? Va sonar. El policia li diu, porta objectes metàl·lics, no sigui que portis una de les tres pistoles o alguna cosa així, i li diu, no, diu, llevo el mòbil. I posa el mòbil a la safata d'entrada a la comissaria.
Val.
I la gent, i aquí, amics criminals, recordeu,
la policia
no és tonta, diu, oye, este mòbil que tu tienes, que sea del mismo modelo y el mismo color... del que le robaron a las consolas, no es mucha casualidad. ¡Atenció amb el policia! Sherlock Holmes no és ningú al costat d'aquest gran home que va dir. El xaval, òbviament, que fa, o que fan tots. Però que no, que dice, que dice, paio, que dice. Que no. Que este es mío, que este es mío. I aquí és...
Avispadíssim el policia.
Molt bé. És com Gila quan va... Quan a l'acudit de Gila, quan...
Alguien ha matado a alguien.
Aquí alguien que va detenir a Jack el Destripador amb indirecte.
Alguien ha matado...
Aquí hay un asesino y no soy yo.
Alguien ha robado algo.
I al final l'altre es desmorona i confessa que va ser ell. Però, clar, aquí hi ha el problema que tornem a l'inici de les selfies. I el xulo, el germà petit, diu... Que dice, pavo, este teléfono es mío. No ves que en el salvapantallas llevo la foto de mi hermano. I el diu, a ver, listo, ven pa acá, dame el teléfono.
Què va passar?
I li dona el telèfon. I evidentment ja havia al salvapantalles la foto del seu germà. I qui es veia? El Rulo, sense el buf que li tapava la cara, amb una dessuadora blau elèctric, amb el número 75 al pit, un buf negre al coll i una pistola tot xuleta posant després de l'atracament, poc abans de regalar-li el telèfon al seu germà. Que hem oído dar un palo al de los videojuegos i tot.
No.
Atenció, amics. Que això...
Hi ha conclusió en aquesta...
Sí. La policia no és tonta.
Aquesta és una primera...
Però a vegades exagera una mica. Perquè això, definir-ho com un grup preparado y perfectamente estructurado, és una mica hiperbòlic.
Tu diries Santi, que aquesta gent, el Rulo i companyia, havien estudiat ESO, la ESO?
No havien estudiat ni la ESO. Però jugava, però deuen fotre una de punts al League of Legends i tot això, que no ho vegis.
Espectacular. Escolta, Santi Jiménez, moltes coses entretenen. La policia no és tonta, jo crec que és el primer sí. Conclusió interessant.
I la setmana, d'aquí dues setmanes,
sí?
Veureu que la policia no és tonta perquè fins i tot saben de matemàtiques.
De matemàtiques?
Perquè
es resolen crims amb matemàtiques?
Parlarem d'una cosa que no teniu ni idea, que són les fractals matemàtiques.
Fractals matemàtiques?
Sí, parlarem d'una mena d'assassí del calendari, que no és un assassí, ja aviso que no és assassí.
Val. Pot ser assassí, te'l compraríem igual.
No, però no serà assassí. És nivell cutre. A Haka, amb una qüestió... A Haka, Oscar, amb un tema que va sobre... No us sentit mai parlar de la secta del número 11, no?
No.
Pues sentireu parlar de la secta del número 11.
Doncs hem d'esperar 2 setmanes perquè arribi aquest moment, però ja tenim moltes coses guanyades. Santi Jiménez, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Nosaltres, que recollim el programa. Ai... Respirem una mica, perquè quina intensitat, déu-n'hi-do. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que balla millor que Vinícius i juga una mica pitjor, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve, Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat, la nostra Gavi particular, descarada i bregadora i no exenta de qualitat, la meva quarta filla, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, vinga, per totes, i pels del directe que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres, que ho deixem aquí, demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica, més d'allò que us donem nosaltres. Farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.